car il ne te reprendra pas. Cette rue.
Vet aquí que un dia el cineasta català Marc Recha volia fer alguna cosa sobre Ramon Barnils, es va posar a investigar i va arribar un moment en el que el material el va aclaparar. Així es va trobar el passat estiu i gràcies a això va sorgir Dies d'agost. La pel·lícula va néixer de les dificultats de Marc Recha per endreçar totes les entrevistes que havien registrat sobre Ramon Barnils. Per escampar la boira se'n va anar amb el seu germà Bessó a les Terres de l'Ebre i al final, més que una road movie, en va sortir una catfish movie perquè van acabar trobant-se amb el silur. Marc Recha, bona nit i benvingut al Cabaret Elèctric.
Hola, bona nit.
Fem una mica la conya del catfish movie perquè em sembla que en aquesta història, sobretot, més que buscar, us anàveu trobant personatges que són persones reals més que actors i també doncs, un dels problemes que tenen les Terres de l'Ebre entre molts, que és aquest peix que un alemany va introduir fa uns 30 anys.
Sí, a Dies d'agost, diguem-ne que hi ha un compromís, diguem-ne, establert a priori de que tot el que ens anem trobant al llarg d'aquest viatge iniciàtic d'aprenentatge doncs sigui utilitzat o aficionat, diguem-ne, cap a la història, no?
És un documental de creació, però a vegades també hi entren altres gèneres, certs moments que fas una mica de comèdia quotidiana, potser amb el teu germà, quan ell està roncant, em sembla que és ell i no pas tu, o la part en què tu desapareixes, que es crea com un cert misteri. Hi ha com un hibridisme dels gèneres, no?
Sí, una mica la idea va partir d'en Jordi Balló, del màster, diguem-ne, de la Universitat Pompeu Fabra, i bueno, ells ja feia temps que bueno, tenien unes propostes molt interessants sobre el que deies de documentals, diguem, del desdibuixament de la frontera entre documental i ficció, i aleshores m'ho van demanar. I jo els hi vaig dir molt clar, jo no faig documentals, no n'he fet mai a la meva vida, i no entro, diguem-ne, en aquests nivells, no? El que sí que em va semblar molt interessant era la proposta de treballar sense guió, i a partir d'aquí construir una història de ficció. Per mi la pel·lícula no és un documental, és a dir, és una història de ficció, i això l'espectador ja ho veurà ell mateix, no? Aleshores, diguem-ne, hi ha tot un treball, diguem-ne, sobre això, d'un treball d'observació sobre la realitat que ens envolta, i a partir d'aquí doncs anem construint tota una història màgica que explica, que hi ha una veu en off, que explica doncs això, una germana que explica el que van fer uns dies d'agost els seus germans, no? I aleshores no...
Tot
avança una mica cap a aquest sentit, no?
Em sembla que sou tres germans, però tots tres sou homes, i aquesta germana imaginària que és la que explica la veu en off, també la tens, o per què va sorgir aquest personatge?
La germana sí que existeix, sí, sí, som quatre germans. Diguem-ne, la germana, diguem-ne, perquè està la veu en off, és una cosa que va sortir un debat quan vam estar fent, diguem-ne, totes les localitzacions, i a mi, no sé, jo necessitava una mica no parlar tan directament dels dos germans, frontalment, d'una manera tan explícita, i em semblava que era molt més interessant, que li donava una certa perspectiva i sobretot un cert aspecte poètic i més suggerit el fet de que hi hagués algú que expliqués el que van fer els seus germans, no? Perquè era una visió d'una noia que té 20 anys i parla dels seus germans que tenen 30 i escaig, i tot el que estan fent, no? Diguem-ne, aquesta distància a mi em permetia una mica abordar altres temes que van apareixent al llarg de la pel·lícula, com el tema de l'absència i altres coses.
El teu germà no, perquè apareix a pel·lícules teves i fins i tot amb una de la Sílvia Munt, però tu eres la primera vegada que et posaves a fer també d'actor. Era difícil per tu dirigir i estar fent d'actor?
No, és complicat. És bastant complex. El projecte en si era molt complex també, perquè era un projecte que vam rodar en 4 setmanes sense guió i això, anant incorporant una mica el que ens trobàvem pel camí. El fet, això sí, de passar davant de la càmera, també descobreixes un camp que normalment no havies treballat mai, que és el de... estàs en el lloc on estan els actors i, per tant, pots establir encara molta més complicitat amb ells i et pots comunicar millor. Quan estàs dirigint darrere la càmera hi ha una complicitat molt forta, però el fet de saltar davant de la càmera i estar en el lloc on ells s'estan movent encara et dona moltes més idees per seguir avançant, diguem-ne, amb tota la història.
Quan jo he dit al començament, a la introducció, la paraula cosa, que és aquesta paraula tan vaga, que tu volies fer alguna cosa sobre Ramon Barnils, vas estar molt de temps enregistrant entrevistes sense imatge de molta gent que l'havia conegut. Jo no sé si tu finalment voldràs fer alguna cosa amb tot aquest material o el que ja has fet a Dies d'agost, que parla una mica d'aquesta obsessió amb el personatge i la dificultat d'explicar-lo, ja, amb això ja en tens prou, no ho sé.
No, el que vam enregistrar, diguem-ne, tot aquest material sonor, forma part del guió, no? I ja que a la pel·lícula no hi ha guió escrit, però sí, el guió és un guió sonor, no? i per tant doncs queda dintre de com qualsevol altre procés, diguem-ne, més estandarditzat o convencional d'una pel·lícula. Doncs hi ha una fase de guió, doncs tampoc es van ensenyant els guions, de vegades es publiquen, no? A mi no m'agrada molt publicar-los perquè sempre van evolucionant i no saps mai quan acaba, i el guió acaba quan acaba la pel·lícula, no? En aquest sentit, amb les veus és el mateix, és a dir, va servir, diguem-ne, per posar-me davant d'una situació molt interessant d'això, de tot un reguitzell d'opinions sobre una persona, no? Que evidentment no hi havia cap que coincidís unes amb les altres, no? O sigui, vam entrevistar molta gent, bastanta, no ho recordo molt bé, però clar, era com descobrir el Ramon Barnils des de perspectives molt, però molt, però molt diferents. És a dir, i et sobtava, no? És a dir, hi havia gent que t'explicava una cosa, però hi havia gent que t'explicava l'altre cantó d'aquella cosa, però que no havia vist l'altra. És a dir, era com una... Era tot bastant curiós. Suposo que l'atabalament ve una mica d'això, no? De la impossibilitat d'intentar abarcar tot això, no? El que sí que em va semblar interessant és centrar-ho només en una de les, diguem, de les coses que a mi sempre m'interessava més quan parlava, que era això, sobre els anys previs a la República, a la Segona República, i aquells anys de canvi, no? Els anys 10, anys 20, encara que fos en plena dictadura del Primo de Rivera, però bueno, eren moments doncs, que hi havia la mecanització del camp, que hi havia, en fi, que arribava l'electricitat als llocs, que, en fi, que el món es transformava, canviava, no? Llavors hi havia noves maneres de treballar, de viure, de fer les coses, no? I a mi això és una cosa que em segueix interessant, no? I a la pel·lícula aquesta idea va surant, no? És com una mena de pauta.
Tu també fas una reflexió, i amb això potser ja podem passar de llarg al tema Barnils, que ell posava en contacte amb molta gent, no? Com un, no sé si parles, fas una reflexió sobre els calaixos, no? Posa en contacte diferents calaixos, deies tu, d'una calaixera, o...
Sí,
un personatge que havia posat molta gent en contacte.
Sí, en Ramon Barnils havia fet com una gran calaixera en la qual hi havia molts calaixets, i cada calaixet és una de les persones que havia conegut, i no sé com s'ho feia, però moltes vegades coincidia de que després, al cap del temps, es coincidia amb gent, diguem-ne, que també estava dintre d'aquesta calaixera, no? I sembla a priori com si ho fes expressament, no? Encara que sigui casualitat, no?
Estem escoltant un altre tema de la banda sonora de Dies d'Agost, és aquest Ui fa vent de la Clara Andrés, però Marc, tu també has fet música per aquesta pel·lícula, no sé si és la primera vegada, si havies tingut un grup fa anys, o com ha anat aquesta experiència de fer banda sonora per Dies d'Agost?
Bueno, la música ho va fer el meu germà gran, el Pau, i diguem-ne, bueno, vam estar els dos diguem-ne, al lloc on ell viu, i té un petit estudi, i aleshores a partir d'allà li vaig explicar més o menys el que em semblava que podia haver-hi, i a partir d'aquí vam començar a orquestrar tota una sèrie de possibilitats de treballar diferents temes. Després es va eixamplar encara més la història i va entrar a col·laborar dos persones més, la Fina Laïna i el Pere Sobirana, que surten de la pel·lícula i que fan la cançó aquella que és una boleria. Després va entrar també el Borja de Miguel a fer algunes composicions de guitarra, és a dir, era, bueno, una mica com era tota la idea del projecte, no? Que anava, a mesura que anava avançant, avançava la història i es definia la història i construïa amb la pel·lícula. Doncs amb la banda sonora va passar exactament igual, no? Amb aquest aspecte. Llavors, bueno, doncs estàvem tots molt allà dintre, participant, fent d'una manera doncs molt, molt compacta, amb molta complicitat i si es vol dir-ho així, més casolana, no?
Ara que comentes que el Pau té un estudi on viu, em sembla que ell viu en una zona rural, tu també fa una temporada que estàs a Collsospina, no?
Sí, sis anys.
Sis anys. No sé si realment a l'hora d'escriure històries t'interessa més els petits indrets rurals que no pas les grans ciutats. Ho dic també per la teva anterior pel·lícula, Les mans buides, que tot passa a Portvendres, aquests petits pobles on sembla que no hi hagi de passar res, però que en canvi tu hi trobes més històries que en una ciutat així estressant.
Bueno, jo tinc projectes per tot, és a dir, tinc projectes que passen a la ciutat, projectes que passen en un àmbit, diguem-ne, més de terra de ningú, com pot ser aquest Portvendres que dius, o també, doncs, pel·lícules que passen, diguem-ne, en un riu, com la de Dies d'Agost, no?, el riu Ebre.
Però a tu t'agrada molt el paisatge per una qüestió que també t'agrada molt, pla o com pla explica el paisatge, en aquesta pel·lícula acaba sent també un protagonista, no?, el paisatge.
Sí, aquí a Dies d'Agost, diguem-ne, el paisatge és com una mena de... és com la memòria col·lectiva, no? Són com els... diguem-ne, és l'evidència d'una mica de la gent que no hi és, no? Dels que no hi són, d'aquestes absències que parla al llarg de la pel·lícula, no? Els llocs on han estat aquesta gent que han fet. És una manera de parlar de la memòria col·lectiva, no? I del paisatge humanitzat, vol dir de la complexa relació de les persones amb la natura, de la tendència de l'home a la destrucció de la vida, no sé.
De com ens estem carregant també aquesta part de Catalunya, no?
Diguem-ne, tota l'expoliació i saqueig permanent del territori, amb la mania aquesta de la febre constructora, no? D'anar construint, quan, no sé, a Barcelona ciutat, l'altre dia, no sé si m'equivoco, hi havia com, no sé, un fotimer, 300.000 habitatges buits, no sé, un disbarat, no? O te'n vas a pobles i la meitat de les cases estan buides i segueixen fent adossats, no? I dius, per què? És com una...
l'especulació i mira tots els xanxullos que també s'està veient aquests dies que hi ha darrere del món de la construcció, imatges a vegades de la sequera, és la que hi ha un pla des de dalt que es veu, que tu dius, això deu ser el desert del Sahel, no, senyores i senyors, això està a 150 o quilòmetres d'aquí, de la capital, no?
Sí,
aquella sequera terrible.
És allò, era del pantà de Canelles i amb la franja d'Aragó i Catalunya, no? I al damunt del pantà de Santa Anna, llavors, clar, com tenien que omplir el de Santa Anna per fer la cosa dels regadius, doncs van haver de buidar molta part del de Canyelles, no? I, clar, és impressionant. Allò és un pont que normalment la gent es banya, no? És un pont de 40 metres i la gent es tira l'aigua tranquil·lament, però, clar, ara no hi ha aigua. Uh-huh. Llavors era com, clar, van passar un dia allà camí d'un altre del poble d'aquell abandonat que és Finestres, on també hi ha algunes seqüències de la pel·lícula, i, clar, allò era com un paisatge... allò llunyar, no? Com una cosa impressionant, no? O la gent es havia dedicat a tirar pedres i estaven allà dintre i havien fet com uns cràters enormes, no?
I rodar hauria de ser difícil, perquè em sembla que realment en aquests dies... veu començar el rodatge al juliol, no tant ja a l'agost potser també, però veu començar una miqueta abans i la calor era molt forta. Era un estiu, el del 2005, on hi havia molts incendis. Estava allà al mig i era complicat rodar, suposo, amb tanta calor.
Sí, complicat rodar amb la calor, amb la plaga aquesta de la mosca negra, després per la nit els mosquits, és a dir, era com... ja era prou complicat el rodatge i prou complexa la història, doncs que al damunt haver d'estar traginant amb tot això, però això ens va permetre, diguem-ne, treure molt de profit pels llocs on anàvem, perquè ens feia posar en un estat d'alerta permanent, és a dir, en un estat d'observació permanent de totes les coses que ens envoltaven, i a partir d'aquí, doncs bé... doncs era qüestió de posar-li fil a l'agulla i no despistar-se molt. Ara, jo entenc segurament que alguns llauradors que estaven allà entre els bancalets aixoplugats sota les oliveres o els ametllers devien flipar amb nosaltres, no? Perquè aquests tios a les 4 de la tarda que hi foten aquí a ple sol quan no hi ha ni ningú que estigui aquí, no?
I teníeu una segona unitat, perquè només teníeu 4 setmanes i per gravar el paisatge a vegades convenia que algú més també gravés mentre tu estaves fent d'actor, no?
Sí, hi havia una segona unitat que gravava so i feia fotografies. I aleshores, doncs, el Xavi Ferrer, el fotògraf, doncs, és el que es va encarregar de, diguem-ne, de plasmar tot instantànies, de congelades, diguem-ne, sobre moments que a mi m'interessaven i que jo li anava dient, i ell també tenia autonomia per anar descobrint coses. El que es feia era una sèrie de fotografies o de fotonovel·les, si ho vols dir-ho així, i a partir d'aquí es gravava el so, no? I això, doncs, d'una manera o altra, després ho vam anar utilitzant a la pel·lícula. Mentrestant, la unitat principal, doncs, estàvem rodant amb 35 mm, doncs, tot el... diguem-ne, les accions dels personatges.
Tot ha estat amb 35 o no? Aquesta segona unitat no era amb 35 mm?
No, la segona unitat era amb fotos.
Fotografies.
Fotografies amb so.
I com és que t'hem vist en alguna foto fixa amb la càmera de 35? Per què no t'has passat al digital? Creus que el paisatge necessitava aquest 35 mm?
I jo és que a mi el digital no, és una cosa que no em fa trempar molt, no? En el sentit de que estic esperant que vingui l'alta definició en aquest sentit, clar, perquè el 35 mm, diguem-ne, el que se'n diu, diguem-ne, generalment com analògic, desapareixerà, lògicament, després dels avenços tecnològics, no? Però aquesta mena de cosa intermitja entre el 35 i l'alta definició que en diuen el digital, és les òptiques no són les mateixes, la manera de gravar el sol, les coses, no, jo no m'hi sento molt a gust, no? Es perd molta qualitat d'imatge, no sé, hi ha massa dispersió, no? Quan treballes amb cine tens les òptiques molt concretes, amb una numeració, una visió, és a dir, són molts anys de treball, són, bueno, són un segle i escaig, no?, d'invent, diguem-ne, fotogràfic, i per tant, doncs, en aquest sentit funciona millor. Ara el 35 desapareixerà, això està clar, suposo, no?
Quan les òptiques siguin igual de bones que...
No, però quan apareixi l'altra definició, l'únic que fan, que ja ho estan fent en càmeres i evidentment ja s'estan rodant algunes pel·lícules, el que passa que és molt complicat, però és el mateix, és a dir, l'únic que en comptes de diguem-ne, quedar, diguem-ne, en procés químic, diguem-ne, analògic, doncs queda amb un sistema digital d'alta definició. No, tota la postproducció del cine ara ja es fa tot amb...
Potser una propera entrevista ja hauràs fet la pel·lícula en digital, ja en parlarem.
El pas que anem, com faig una pel·lícula cada 2 anys o cada 3 anys, doncs potser s'ha avançat molt la tecnologia i aleshores ja el 35 queda abolit. Bé, suposo que en dies d'agost pot ser l'última que rodin 35 o pot ser la penúltima, no sé, depèn.
Tens pensada aquesta pel·lícula d'aquí 2 anys vista? Hi ha algun projecte que es pot materialitzar?
Jo tinc 5 guions escrits.
Teus?
Sí.
Escrits per tu.
Sí, aleshores jo vaig treballant, vaig madurant les idees, és a dir, quan veig que hi ha una cosa lo suficientment madurada, perquè els guions els reescric i els torno a reescriure i els fusiono amb altres guions i van amunt i avall, no? Però bueno, són 5 projectes i aleshores, doncs bé, és qüestió d'anar-los, diguem-ne, això, elaborant, pensant tranquil·lament, i quan veus que n'hi ha un que és el moment de fer-ho, doncs aleshores proposes a algú si li interessa fer-ho.
I ara que parlàvem de càmeres, la de quan eres petit, no sé si amb 11 anys ja tenies una càmera, era una de Super 8?
O... Sí, de Super 8 mil·límetres.
La guardes?
Sí, crec que sí.
I alguna pel·lícula que es pogués telecinar d'alguna manera? O...
Bé, això té el meu germà Pau.
El Pau, és el que té el patrimoni.
Sí, és el responsable.
Ja, doncs a la millor d'aquí uns anys es forrarà, perquè estem parlant aquesta nit amb el Marc Recha. Hem de dir que s'estrena el 5 de desembre aquí a Catalunya la pel·lícula Dies d'agost, però que ja ha fet tot un viatget ella solet. Em sembla que era el mes d'agost que veu anar a l'Orcano, després heu anat a Toronto, a Montreal també, per un festival que hi ha aquí al Canadà, a Torino, a Picassent, en el Festival del País Valencià, que tot és cinema en català, on veu guanyar el premi a la millor pel·lícula, no? A Barcelona també es va fer un festival de crítics, a Nova York crec que era la primera pel·lícula en català, a Sant Sebastià també hi veu ser, a Mill Valley i a Califòrnia també. Ara estic dient les ciutats una mica desendreçades, però tot això ha passat des de l'agost fins ara. És a dir, que la repercussió internacional de la pel·lícula no sé si serà superior que la que pugui tenir aquí a casa nostra. Com ho veus?
Bueno, són dos circuits diferents, no? Una cosa són els festivals, on va públic molt especialitzat, alguns, com el de Locarno, doncs és públic potser més popular, però bé, són dues coses diferents, no? Una cosa és l'estrena, diguem-ne, comercial amb sales de versió original, i l'altra cosa són aquests festivals. Però sí que és veritat que la repercussió ha estat impressionant, sobretot a França i diguem-ne, a Itàlia i tot el sector d'Europa. Ja era una cosa, diguem-ne, que ja ens coneixen i, per tant, ja hi ha molt bona, diguem-ne, acollida. Sempre hi havia el dubte de quan anéssim cap a Nord-Amèrica, no? I ha estat fantàstic. És a dir, jo m'he quedat molt, molt gratament sorprès, no? Sobretot per la reacció del Festival de Nova York i el de Toronto. Està molt maco.
Tens alguna anècdota o alguna reacció que t'hagi agradat?
Doncs la gent al Festival de Nova York, hi havia molt de públic, una sala enorme, i era molt interessada en tot el que passava aquí a Catalunya i molt alerta amb les coses, no? Molta gent que recordava encara tot el tema del moviment dels llibertaris, dels anarcosindicalistes, o no sé, d'alguna part d'això dels anys 20, anys 30... No sé, sempre coses molt, molt interessants, no?
De fet, pels paisatges on veu rodar, em sembla que el teu avi també hi va ser, no? Durant la Guerra Civil?
Sí, l'avi, diguem-ne, el pare de ma mare el va mobilitzar forçosament el 38 i aleshores, doncs bueno, ell era mestre d'escola i aleshores el van posar de... devia ser de ara se me'n va, amb un batalló, doncs ell era com una mena com de comissari de cultura.
Ah, sí, és veritat, alguna cosa es diu.
I aleshores, doncs, ell estava allà amb els comandaments i doncs van estar al Matret, al Mas Andreu, i a partir d'allà doncs va haver-hi tot el tema de la batalla de l'Ebre. I a l'altra banda hi ha Riba-roja d'Ebre, i allà ve una mica l'origen de la família o del cognom Recha, que Recha aleshores s'escrivia R-E-T-X-A i després el van castellanitzar i el van posar en CH.
Estem aquesta nit amb el Marc Retxa, ens ha dit que té 5 guions sobre la taula i que els anirà barrejant, madurant, i que potser d'aquí un parell d'anys podem tornar a parlar d'ell d'una estrena, però ara bàsicament desitjar-li molta sort amb aquests dies d'agost. Em sembla que justament al Festival de Toronto la pel·lícula es va veure a la secció de ficcions, que se centra en innovació i en pel·lícules que descobreixen noves maneres d'entendre el cinema. Ja sé que potser t'estic demanant allò una última pregunta com molt rimbombant, no? Però tu com entens el cinema?
Per mi el cinema és una gran aventura humana. I va molt lligat a la vida i a les coses que fa un i als estats d'ànim i al, no sé, té manera de viure, no? I de relacionar-te amb la gent i per tant, doncs bueno, un va fent cine segons va creixent i un va evolucionant segons va evolucionant a nivell humà, no? Per mi el cine és això.
I es veu molt clarament a dies d'agost. Marc Retxa, moltíssimes gràcies. Fins la propera i molta sort. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.